Bona tarda, són les 7. És dilluns 19 de març de 2012 i comencem una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Jornada número 24 a la territorial futbolística. El Sitges ha desaprofitat, sens dubte, una bona ocasió per apropar-se una miqueta més a la promoció d'ascens. L'equip va poder rescatar un puntet del partit davant les Roquetes en una jornada que, com dèiem, d'haver sumat els 3 punts, li hauria estat molt més propícia. Per la seva banda, el Sobrense va fer el que bonament va poder al difícil camp del Montserrat Igualada, un ambient d'aquells forts, com es diu en aquests casos. L'equip que va donar la cara, és cert, però va acabar perdent per la mínima per 1-0, tot esperant ja el derbi que l'enfrontarà amb la Penya Jove amb aquest proper diumenge amb Aiguadols. Pel que fa a la Lliga EBA de bàsquet, tercera derrota consecutiva del Club Bàsquet Sitges, aquest cop a la pista d'un Hospitalet que va guanyar de 14, 67 a 53. I a la primera catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges només va poder empatar a la pista del Coent de l'Esfèric de Terrassa, 2-2, un resultat creiem que insuficient per seguir creient que en aquest equip encara té opcions de salvar-se. Farem l'habitual repàs del que ha estat aquest cap de setmana esportiu i a la part final del programa saludarem Laura Pinel, que esgota ja amb el seu mandat al capdavant del Club Natació Sitges.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat.
I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi.
O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
I malgrat la manca de proves, condemnem els sospitosos de terrorisme a ser reclosos en cel·les individuals a la intempèrie i fortament il·luminades les 24 hores del dia. Els guàrdies podran pagar-los quan ho considerin necessari. La seva reclusió serà indefinida.
Cap jutge imparcial no dictaria aquesta sentència, perquè res no justifica la tortura. Et necessitem per erradicar la tortura. Truca ara al 902 10 10 26 i actua. Amnistia Internacional.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902 111 444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel en l'edició del Temps de Descompte d'aquest dilluns 19 de març de 2012 fins les 9, com sempre, com cada dilluns, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Llàstima de l'empat dels Sitges dissabte amb les Roquetes.
Sí.
Llàstima, llàstima.
El passet, el passet.
Sí, el passet, el pas que sempre dius que li falta l'equip per enganxar-se, no? De fet, encara ho està enganxat, però... Ostres...
No. Jo ve complicat,
sí.
Pitu.
Sincerament, complicat. Hem de ser realistes i bé, les opcions encara hi són. No, 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 però clar, allò perquè... mirat fredament...
És difícil.
El Riudadillas torna a ser segon després de la seva victòria en el camp de la Penya Jove i el Ribas que va perdre 5-2
sí.
al camp de l'Hortonenc.
Sí.
Sí. Un Ribas que venia de fer-li 6 al Vilanova B, va a Sant Llorenç d'Hortons i li claven 5.
Sí, sí, però jo...
No entenc que... res.
Sí, sí, jo el vaig veure a partir del Ribas i vaig veure que el Ribas tenia arribada, però també el marcador va ser molt fictici, no? Perquè va fer moltes ocasions el Vilanova, no va estar acertat en defensa ni en atac i per això va acabar perdent com va perdre, no? A veure, que el Ribas és un candidat a la promoció, això no se lo treu
ningú. És evident, és evidentíssim.
Això no se lo treu ningú. El que passa que, doncs, a l'Hortonenc, jo també deia l'altre dia que el Sobrense no va jugar un bon partit perquè davant tenia un equip que no va deixar jugar, que va ser l'Hortonenc. Entre l'àrbitre i l'Hortonenc, doncs no va deixar jugar al Sobrense. De fet, no va fer tirar endavant el ritme sempre, el ritme va estar trencat, i per això el Sobrense no va poder guanyar aquest partit. Doncs la prova la tens, que aquí l'Hortonenc està en un moment, doncs, que a mi me va causar molt bona impressió aquí, i la prova la tens que arribes, doncs, ten en compte que estava molt avançat el partit i anava guanyant l'Hortonenc per 5-0,
Sí, sí.
Que podia haver sigut un resultat d'escàndol,
escandalós.
Que al final 5-2 maquilla una miqueta, doncs, el que podia haver sigut i no va ser, però que doncs, això diu clarament que l'Hortonenc està en un bon moment i que és un equip compte,
És que, fixa't, han fallat el Ribas, han fallat la Granada, ha fallat els Sitges, ha fallat la Penya Jove. L'Atlètic Vilafranca també es va deixar 2 punts en el seu desplaçament al camp de l'Anoia. En fi, perdó. Ha fallat gairebé tothom aquí.
Sí, sí, sí. Per això te deia que era molt interessant que fer els deures als Sitges, perquè si els Sitges feia els deures, sortiria beneficiat. El que passa que va fer els deures a mig...
Sí, el Sitges d'haver guanyat hagués sumat 40 punts.
Clar, clar.
Hagués superat a la Granada.
Granada i Penya Jove.
Sí, sí, bueno, la Penya Jove, de moment, el Sitges és 5è, sí, amb els mateixos punts que la Penya Jove.
L'ha superat, però l'ha superat per el gol a baratge.
Sí, sí,
no? Perquè
està a 2 de la Granada, però és una llàstima. És una llàstima.
Sí, perquè ho tenia molt bé. I a més, a mi, jo el que vull dir clarament és que el Rodevilla fa dies que lo tenen enterrat. I el Rodevilla no està mort.
Sí, aquella sensació de que fa setmanes que tothom aposta gairebé més per al Ribas,
sí,
que no pas pel Riudevillas.
Compte. Compte que jo vaig veure ahir el Riudevillas. Per mi és un molt bon equip. La sensació sempre me l'ha donat que és bon equip, que té les seves fissures, perquè realment aquesta competició és molt igualada.
Tots les tenen.
I els equips són molt irregulars. L'únic que no és irregular és el Molanta, i mira com està.
Sí, sí.
Que se'n surt.
Manté aquests 15 punts de diferència, el Volanta ja ningú discuteix que serà el campió.
No, no, és que no
ho
pot
una
discutir.
Setmana més.
No ho pot discutir ningú, no? Quan ahir tenia un compromís que derbi en la que doncs, el Molanta tenia que patir. Va patir però va acabar guanyant, no?
Sí, i sí, no, diu... ho diem cada setmana també, no? És un Molanta que avassalli el seu rival, tot i que...
Però guanya.
Però guanya.
Però guanya. I és l'equip més regular, no? Els altres són molt irregulars. I el Rodevilla és un equip molt irregular. Però dintre de los equips irregulars, per mi és el que més números té per a guanyar la promoció. Per guanyar-la no, per arribar a la promoció. Però compte que té el Ribas. Jo diria que la cosa està entre el Ribas i
el Rodevilla. Sí, sí.
Que després afegeix algun equip més i entre aquests és el Sitges.
Chapó.
Bo de bo.
Sí, 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 sí.
Però que el Sitges quan ha tingut que donar el pas endavant, doncs no l'ha donat i clar, això m'he creat la dubte i per mi ara per ara los que, i fins i tot diria que el Ribas té millor calendari a fora que el Rodevilla. Però home, si el Rodevilla lo ve que ahir i ve que de la manera que va guanyar la Penya Jove sense deixar-li jugar amb un equip molt compacte, una delantera doncs, que en qualsevol moment te fa un tratge, davant d'un Penya Jove molt compacte, perquè és el Penya Jove és equip, en canvi ahir no li va sortir les coses. Va, lo més bo que va aconseguir va ser l'empat, però que li va durar poc perquè ràpidament el Rodevilla va marcar l'1-2 i va acabar sentenciant amb un 1-3 en una falta que amb un altre àrbitre no era falta, però l'àrbitre aquest va ser la falta i la va aprofitar molt bé el jugador Rodríguez per marcar l'1-3.
Queden 30 punts. sí. En disputa.
Sí, sí.
O el que és el mateix, en 10 jornades.
10 jornades, 10 jornades. Per això t'he dit que dintre de les 10 jornades, clar, la diferència que n'hi ha entre los dos segon i tercer amb els Sitges és...
Sí, sí,
considerable.
És considerable, és important, considerable, és important.
És considerable, i què passa? Que el Sitges ho tindria que guanyar tot.
Sí.
No té marge d'errada.
No.
I li falta aquell pas endavant. Sí, sí. Clar, això vol dir que tindrà errada.
Dissabte en la Roqueta s'empata un, Sitges que va rescatar un punt, mai millor dit, en un partit amb masses nervis, una actuació arbitral també deficient, en fi, es va barrejar una miqueta tot, no? I al final un gol de penal de Carlitos va salvar aquest punt davant les Roquetes, que bé, va venir a fer el seu partit, com ja dèiem divendres, no? Amb aquella defensa de 3, ben col·locadets, i bé, a punt va estar el conjunt de Sergi Izquierdo d'endur-se els 3 punts d'aigua dolç i de, diguem-ho així, matar definitivament les opcions del Sitges. Però el penal, el tram final del partit de Carlitos va poder, doncs això, rescatar aquest punt en un partit en què el Sitges va haver d'anar una miqueta a l'heroica també, sobretot el darrer tram del partit. Clau l'expulsió de Quique tot just al final de la primera meitat. Manuel Rodríguez, que també doncs va veure la vermella directa per les seves reiterades protestes des de la banqueta. Per tant, ja són dues baixes de cara a dissabte, Toni, al camp de la Fundació Vilafranca.
Sí,
bé,
sí.
El fet que no hi sigui Manuel Rodríguez és...
No, perquè estarà a la grada.
No afecta tant, no? Diguem-ho així.
És el
rèdit, no? De la baixa del Quique.
De Quique, sí, sí. Jo penso que el més important és això, no? Que Quique no podrà jugar, no? Manel estarà a la grada i no passa res. Ell podrà parlar amb els jugadors.
Haurà donat ja les seves instruccions al vestidor.
I lo portaran endavant, no? I a més, davant d'un equip, doncs, la Fundació Atlètic Vilafranca, doncs, que està fort, que està allà i que és un equip molt complicat al seu camp, no? I a més un equip que després d'aquest empat, això no treu que l'equip està en alça i que no serà fàcil. El que passa és que, clar, si el Sitges vol seguir lluitant, té que guanyar. No li val més que guanyar. Un empat jo seria molt just, perquè un empat...
No, ara tot el que no sigui sumar de 3 en 3 és pràcticament
sí,
oblidar-te del tren de la promoció.
Per això, així, el Sitges ara ho té... Home, una gran prova de foc és aquest de dissabte a Vilafranca. Si el Sitges supera aquesta tanca, aquesta barrera de, o
sí,
prova
aquesta,
de foc,
prova.
Doncs el Sitges realment donaria un pas. El pas aquest que no ha donat en tot el campionat l'ho donaria en endavant.
Però... I que no hi ha manera d'aconseguir 3 victòries consecutives.
No.
S'ha quedat en 2.5.
2.5, sí. És aquest passet.
Aquells 9 punts que dèiem el Rodríguez que caldria haver sumat després de l'empat a la Granada per seguir viu.
Clar.
No s'ha quedat en 7.
Clar, s'ha quedat en 7, són 2 puntets que ara li aniria molt bé, però en fi, té que seguir lluitant i el proper partit és aquesta prova de foc a Vilafranca per donar aquell passet endavant, a veure si ho poden aconseguir, perquè després realment venen un calendari també difícil, vull dir
difícil,
que ningú ho té fàcil.
No, aquí ningú regalarà res i bé, repetim, els millors situats continuen sent Sant Pere de Riudebitlles i el Ribes. Em deia el Toni el dissabte a la tarda, uf, quin ambient hi ha aquí a Montserrat Igualada. I certament ho vas poder constatar de primera mà.
Sí,
fins ara havíem escoltat campanes que ui, l'ambiente, i bé, ho vas poder comprovar.
Sí, no,
a les teves pròpies carns.
És claríssim. A veure, el Montserrat Igualada és un equip del mig, un equip normalet, molt equip, però...
Que guanya molt al seu camp, precisament per això.
Sí, però res més, La diferència està al camp. La diferència està al camp. Un terreny de joc de terra, el dissabte feia una ventada que no vessis, doncs era complicat jugar, i a més un ambient que és com una taladradora, va arribant poc a poc, però quan arriba tots, doncs la primera que té l'àrbitre doncs ja lo marquen, però ben marcat, i a partir d'aquí l'àrbitre doncs comença a fer un arbitratge mirant més cap a casa que cap a fora.
Ells juguen la seva estratègia, tenen la seva estratègia, vull dir, el públic, vinga, anem a parlar des del primer minut, i aquí l'àrbitre acaba a fer una miqueta de por,
Sí.
Mama por, com es diu, I si hi ha dubtes...
Clar, és comprar cap a casa.
Després tindràs al davant un rival que probablement sigui superior i que t'acabi guanyant, però bé, en aquest cas el Sobrense va fer el que va poder, va jugar un partit seriós, tot s'ha de dir, però 1-0.
Sí, sí, no va poder, no va poder amb això.
I el, fet, i el Montserrat Igualada, perdona, Toni, que augmenta una miqueta la seva llegenda, no?, a casa, on sí, no, de sí, moment sí. No ha pogut guanyar ningú.
No ha guanyat ningú, sí, sí. Ha empatat 4 equips, però no ha guanyat ningú. De fet, 4 no, perdó, ha empatat 5 equips, però no ha guanyat ningú. I també me quedo amb l'empat de l'Hortonenc. Empatar al camp del Montserrat Igualada no és fàcil.
No, no.
I que t'empati un equip com l'Hortonenc...
I és gairebé una gesta, eh?
I que t'empati un equip com l'Hortonenc, o el Roquetes, o el Vilanova, vol dir molt, perquè després que t'empati Sant Pere Molanta, val. Però que és més normal, però que t'empati aquests equips vol dir molt en aquest camp, després de veure el que jo vaig veure el dissabte. Sí que el Sobrense va treure un equip físic perquè era el que tenia que treure en aquell camp. Jo penso que el plantejament va estar molt correcte i tot va sortir molt bé. I fins i tot el Sobrense va tenir l'opció d'empatar el partit perquè Jonathan la va tenir claríssima en una jugada a l'últim, passant 2 minuts del temps reglamentari, en la que s'arrifa a 2 defensors, fins i tot per mi le fan penal, però ell surt d'aquest 2 defensors i quan té el porter per davant i el més fàcil el fotre-la dintre, doncs en remata fora. Esquinada, la pilota surt fora.
És a dir, si avui parlem d'un empat...
Just. Fins i tot Joanet té una ocasió... És una pilota per la banda de Granados, la pilota surt però l'àrbitre no xiula res, la pilota queda solta i el que tenia que fer Joanet és rematar amb el cap perquè l'àrbitre no havia xiulat, però la dubte aquesta de si havia sortit o no havia sortit fa que Joanet dubti,
sí.
I no remati bé, però tenia tota la porteria per ell per rematar fort de cap i fotre-la dintre. És que el Sobrense va tenir 3 ocasions claríssimes de gol i al final va acabar perdent, però l'actitud del jugador va ser molt correcta, els canvis a mi me van agradar bastant i crec que el Sobrense va fer mèrits per a sumar.
I té ara una altra prova important aquest diumenge aquí a Aiguadols amb la penya jove.
Sí, és que a partir d'ara el Sobrense, doncs, el calendari tampoc ho té fàcil, té un calendari complicat. La penya jove vindrà aquí a guanyar el que ha perdut a casa i
cert,
la penya jove
cert,
és un equip complicat i difícil i a més és molt equip. El que passa que el Sobrense la sensació que dona és que el jugador està motivat, endullat, que surt amb moltes ganes i que si doncs, li surt les coses bé pot guanyar aquests, el penya jove i a qualsevol rival. Però clar, és que té que filar molt prim també el Sobrense perquè evidentment també la pressió també es nota i la derrota del Montserrat Igualada doncs ho notarà molt perquè evidentment sortiran a guanyar perquè vull dir, la diferència que n'hi ha entre els rivals no és molt àmplia, és justeta i clar, per seguir o escalar en jocs tens que sumar els 3 punts.
I compte perquè s'obre ja una petita escletxa entre el tercer i el quart per la cua,
Sí, aquest sí, vull dir
El Torrellenc, que va perdre el camp del Vistalegre Santa Margarida per la mínima, s'ha quedat clavat amb 20 punts i l'Espirall, que és el quart per la cua, repeteixo, ja li treu 6. Poc a poc es va definint també una miqueta els equips que poden acabar perdent categoria.
Per aquesta part sí, vull dir, si acaben perdent categoria 3 equips, perquè no crec que els compensat ni descompensat afecti a ningú, perquè no n'hi ha per a que afecti, però si acaben baixant els 3 equips, això està bastant clar. El que passa que, clar, tu
L'Olivella tornarà a perdre a casa.
Tu tens que quedar el més alt possible per no patir a l'últim angoixes, no?
Està clar, està clar. Hem volgut també donar un cop d'ull avui a la segona catalana. I jo li deia al Toni, home, tenim a la Múnia per aquí en tercera posició i encara té les seves opcions.
Sí,
perquè
sí.
Perquè està a 2 del Sant Cugat, que és segon. Té més difícil, evidentment, el liderat, que ostenta l'Horta amb 53 punts, però la Múnia encara té les seves opcions.
Sí,
no descartem que la Múnia pugui acabar en segona posició, tot i que té un os també al davant, com és el Sant Cugat.
Sí, no. La diferència d'aquests 2 punts és que la Múnia aquesta setmana ha perdut i el Sant Cugat ha empatat.
I de forma contundent, 4-1, al canvi de led.
El canvi de led, que potser és un... I és, a més, la forma més contundent de tot el campionat, perquè la Múnia encaixa molt pocs gols. Marca pocs, però encaixa pocs.
Sí, sí.
I doncs, per això...
Home, mira, fins ara n'havien encaixat 16, amb imagina. Els 4 d'ahir ja... n'han encaixat 20, és a dir,
però imagina 16 gols, vull dir, és molt poc.
Sí.
Tu, en aquesta categoria i ara 4 d'ahir són 20 gols, vull dir que han encaixat més gols en un partit que pràcticament.
Sí, i estic mirant que en aquesta 24a jornada l'Horta ha perdut.
Sí, és que han perdut tots El que no ha perdut ha estat el Sant Cugat, no, Sant que Cugat va empatar.
Va empatar 1-1 al camp de l'Espluga, de l'Espluguenc.
I això fa que sigui segon a 2 punts de la Múnia.
Sí, sí.
Però la Múnia té un calendari que jo penso que més interessant que el Sant Cugat, i la Múnia està allà dalt, no? I a més té un equip seriós, el que passa que té un equip justet d'efectius, uh-huh, perquè quan falla algun jugador per lesió i això, ho nota, però està fent una campanya sensacional i, escolta, se pot fotre allà la promoció, eh?
I el Cubelles, que està en una zona tranquil·la, força tranquil·la.
Sí, el Cubella finalment doncs està fent els seus deures, ara amb aquesta victòria, una victòria que jo no me l'esperava, al camp del Vallirana, que sempre és un rival molt complicat,
sí, sí,
un Vallirana que venia d'empatar al camp de la Múnia, doncs guanya el Cubella de la manera que va guanyar 1-5, i doncs clar, amb 3 gols de Francesc, el seu golejador, que podia portar 32 o 33 gols, i bé, i demostra que ara ja està tranquil, que té que seguir fent la seva feina, però que continuarà una temporada més en aquesta segona catalana.
En la que hi serà molt probablement la temporada que ve el Sant Pere Molanta, aquí Molanta, hi hem d'afegir el Molanta.
I després ja depèn de la promoció, si també
sí, 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 hi haurà un altre equip del...
l'any que ve un equip del Penedès, tant de bo sigui un equip del Garraf. Tant de bo sigui un equip del Garraf, perquè si no, escolta tu, és que tindrem tan sol un equip a la segona catalana del Garraf, i del Penedès ja n'hi hauran 4.
I m'estava fixant amb els equips que poden baixar d'aquesta segona catalana, i bé, tret del Sant Mauro, que és el cué destacat.
Com ens nota, la categoria?
Sí, 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 l'Òdena és penúltim, l'Òdena que va pujar l'any passat.
Com ens nota, eh?
Pot acabar perdent categoria.
Sí.
Però bé... Déu-n'hi-do, 22 punts, 23 té el 25 de setembre, 24 el Joventut Prat, que està allà baix.
Sí, però compte que el Joventut Prat, és que és molt curiós el Joventut Prat, Pitu? El Joventut Prat ha estat tota la temporada últim, pràcticament, i quan està acabant la temporada és quan se va pujant.
Bueno, escolta...
S'està salvant. La victòria d'aquesta setmana,
sí, sí,
doncs li dona aquell plus de tranquil·litat de que l'equip va cap amunt i sí, acabarà mantenint la categoria. Quan va començar últim, destacat, i fins ara no ha respirat,
El Joventut Prat, que estàvem potser més acostumats a veure la part alta, no?, de la classificació, un equip que, ostres...
Però ha perdut molts jugadors, i aquesta temporada jo des de principi l'he seguit sempre, i m'ha sorprès molt, perquè ha estat tota la temporada cué destacat, uh-huh, i doncs ara, quan comença l'hora de la veritat, es comença a respirar i va cap amunt.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, també està interessant aquest grup de la segona catalana, bé, amb especial atenció, bé, els equips que ens queden més a propet, no?, com el Cubelles, com la Múnia, com el Moja, també, que està en aquesta situació de mitja taula, més o menys tranquil·la, diguem-ho així. En fi, que d'aquí uns moments repassarem la jornada futbolística. Hem de parlar avui també de la tercera derrota consecutiva del Club Bàsquet Sitges, que va perdre de 14 en la seva visita a la pista del Club Bàsquet L'Hospitalet. Atenció, perquè jo ara estava mirant la classificació i el Bàsquet Sitges ha passat d'estar, diguem-ho així, dels 5-6 primers a estar dels 5-6 últims. Són ja 12 derrotes les que han encaixat el conjunt d'Edu Piñero. I compte, nova elevada, com es diu en aquests casos, partit important, potser un pèl més important del que en teoria podria suposar el que l'enfrontarà en aquest cap de setmana, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda aquí al pavelló amb el Cornellà. Un partit, repeteixo, clau per començar ja a pensar en un final de temporada més o menys tranquil. Però ens quedem amb la dada, són 3 derrotes consecutives. Tant de bo aquesta mala ratxa es pugui trencar aquest dissabte aquí amb el Cornellà. El Cornellà, que és quart per la cua i que està amb 2 victòries del Club Bàsquet Sitges. I a la primera catalana d'hoquei patins, Toni, dèiem i reclamàvem gairebé que el Club Patí Sitges estava obligat a guanyar la pista del CUE de l'Esfèric per tenir o perseguir amb alguna opció. Al final, un punt, 2-2.
Sí, però que el que passa és que és poc punt. És un punt molt raquític, perquè sí, no val res.
Bàsicament és... perquè és que, clar, el Calafell va guanyar a la seva pista el Reus Ploms, perquè el Cornellà va guanyar a la pista del Juneda. En fi, el Cornellà ja està més amunt, no? Però mirant els resultats, que després comentarem, no, tampoc li han estat massa propicis, eh?
No, és que aquí el que valia era guanyar.
Fixa, l'Andorra va guanyar al líder 1-0 al Belllloc. Ja m'explicaràs.
És això, que aquí calia guanyar. Uh-huh. Tenies que guanyar una pista com la de l'Eferic, doncs que estava allà baix, i que m'imagino que ells pensaven el mateix, anem a guanyar el Sitges. Es coneixen molt bé aquests dos rivals, però el Sitges tenia que haver guanyat. Va sumar un punt és molt poc, tenint en compte que en tota la segona volta el Sitges ha guanyat 3 punts, i això és molt poc.
Sí, sí. I a la seva pista, Pinsbens només ha guanyat un partit.
Sí, sí.
Amb l'Andorra.
Sí, sí. Sí, però va ser dintre la primera volta.
Sí, sí.
La segona volta el Sitges no ha guanyat cap partit.
N'ha empatat dos més, em sembla que va ser amb el Belllloc i amb el Riudevitlles.
Sí, per això 3 punts.
Molt poc rèdit, sí. Molt poc rèdit.
Sí, sí, molt. I clar, si vols salvar la categoria tens que guanyar partits. Empatar no val, és un punt sol. Ara vindrà el Calafell ve de guanyar. Si no guanyes el Calafell, doncs encara te se complicarà. Jo veig les coses molt difícils pel Patí Sitges, encara n'hi ha vida, i si n'hi ha vida n'hi ha esperança, però ho veig molt negre.
Així estan les coses també a la primera catalana d'hoquei patins. D'aquí uns moments ja començarem a repassar la jornada del cap de setmana. Avui, com dèiem, saludarem a la part final del programa, a la darrera mitja hora, amb Laura Pinel. Encara és presidenta del Club Natació Sitges, un Club Natació Sitges que, com sabran, està passant encara per uns moments força complicats econòmicament, tot i que sembla que dintre de la gravetat, allò, el malalt està una mica estable. Fa ben poc, em sembla que va ser a finals del passat mes de febrer, i es va celebrar una assemblea molt poca, amb una paupèrrima assistència, per una miqueta assentar ja les bases de cara al que haurà de ser la propera junta directiva d'aquest Club Natació Sitges. De moment, el club que es troba en ple procés electoral, i de moment, segons també ens han comentat, no s'ha presentat cap candidatura. Per tant, escoltarem el que ens dirà Laura Pinel, repeteixo, encara presidenta del Club Natació Sitges. Comencem. Parlàvem fa uns moments de les poquetes opcions que encara té el Sitges d'aconseguir la promoció d'ascens a la segona catalana. Imaginem que el juvenil A de l'Alavanca Subur encara en té menys per guanyar el títol. Moltes menys. Albert Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El juvenil A, que ja fa setmanes que comentem el fet que ho té certament difícil, eh?
No passa res,
tampoc. No, evidentment. Però és allò que ens agrada comentar una miqueta, que els equips tinguin allò, les opcions fins al final. El que passa és que, en aquest cas, el Nàstic ja s'ha disparat.
Sí, sí.
S'ha disparat.
Bueno, l'any que ve.
Uh-huh. Vinga, doncs comencem precisament recordant aquest resultat del juvenil A.
Sí, bueno, no va estar gaire bé a l'altura del partit. Es va fallar massa i els àrbits de Tarragona es compren sempre cap a casa. Això és indiscutible. Allà a Tarragona no, ni pensar de guanyar.
Uh-huh.
Bueno, un any més.
Un any més.
El juvenil B, Blanca Subur 1, Vilanova 1. Primera part de tanteig, el Vilanova ha marcat el quart d'hora i la Blanca ha empatat els 30. En el resta del partit, cap dels equips ha pogut marcar. Cadeta, Cambrils 2, Blanca Subur 2. Es guanyava 0-2 i no es va saber aguantar la pressió del partit. Al final ja és bo, però ha sabut a poc, ja que avui s'ha jugat molt bé. Cadet B, Blanca Subur 2, Risto Stoikov 1. Lluitar contra un A sempre és més difícil, però avui els nanos han tret les ganes i el coratge i han assumit els 3 punts, que ens va molt bé. Infantil A, Blanca Subur 5, Risto Stoikov 0. Després d'una primera part ensupida amb 1-0, es van despertar i van golejar sense problema. Infantil B, Mascatarro 6, Blanca Subur 2. Doblegats per un equip A i ben classificat. Infantil C, Blanca Subur 2, Riudevitlles 2. Partit molt disputat, segon i tercer. Molt igualat. Al final, l'empat bastant just. A l'Evina, Blanca Subur 2, Ciutat Cooperativa 1. Partit molt entrebancat. La Blanca va jugar a ràfegues i al final una victòria agònica que ens dona força per aguantar l'últim tram d'una lliga difícil. Alevin B, Blanca Sobur 1, Risto Stoikov 4. No va poder la Blanca amb un A i ben classificat. Alevin C, Blanca Sobur 2, Canyelles 0. Molt bon partit dels nanos que es van carregar a tot un A. Alevin D, Montagut 2, Blanca Sobur 4. Segueix aquest equip en la seva marxa. Avui ha estat fabulós a Montagut. Alevin E, sense dormir 9, Blanca Sobur 4. Golejats per un A, però no s'han arrugat i els hi han marcat 4 gols. Benjamin A, Blanca Sobur 2, Covelles 2. Partit molt igualat i disputat. L'empat és bastant adient al bon joc dels dos equips. Benjamin B, Sant Mauro 1, Blanca Sobur 8. Partit sense història, la Blanca ho ha dominat tot, joc i marcador. Benjamin C, Blanca Sobur 4, Ribes 3. Disputadíssim partit, molt igualat. Al final, victòria local, molt aplaudida. Benjamin D, Sant Bonaventura 4, Blanca 2. Derrota davant d'un A que ha sigut més fort físicament. Per últim, el campionat, el 48 campionat local de l'Office Benz, amb Promeses, Interarmaris 1, Pastisseria Serralols Nin 3, Can Gregori 4, Otra Palou 4, Remax 8, Òptica Holandesa 2 i Construcciones Xechu 5, Sixa 4. I en Pitufos, Hotel Estela 0, Nito Informàtica 4, Magnòlia 6, Begudes d'Ell 1 i Restaurant Triana 2, Camping Sitges 3.
Doncs perfecte, amb aquests marcadors del 48è campionat local del Nou Pins Benz acabem el repàs habitual als resultats dels equips de la Blanca Sobur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I bona setmana, adeu-siau.
Igualment, adeu.
Tenim també uns quants resultats dels equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, destacar la victòria del juvenil, que va guanyar 0 gols a 3 al camp del Club de Futbol Vilanova. També, en aquest cas, victòria de l'infantil B, que es va imposar amb el base l'Arbós per 4-2. No va tenir la mateixa sort l'infantil A, que va perdre amb aquí Aiguadols per 3-4 davant el Martorell. L'Alevi A va guanyar també el seu derbi amb el Club de Futbol Vilanova per 7 gols a 3, mentre que l'Alevi B empatava 1-1 a Aiguadols davant la Unió Esportiva Viladecans. Perdia, en aquest cas, l'Alevi C a casa, amb Aiguadols, 1-4 davant el base l'Arbós, i golejava el Benjamí A 11-3 al Mascatarro. El Benjamí B va guanyar el seu partit 2-1 davant l'Hortonenc i també va guanyar el Benjamí C, que ho va fer per 3 gols a 2 davant el Club de Futbol Igualada. I encara un darrer marcador, el del pre-Benjamí A, que va disparat. Va guanyar 10 gols a 0 al Piera. I acabem aquest primer bloc de resultats repassant els marcadors del futbol femení. Els tres equips del Suburense amb dos de bons, de molt bons, vaja, i un de negatiu. En aquest cas, el Sènior A, que va encaixar una nova derrota per la mínima, per 1-0, al camp del Sant Quirze de Besora. Certament ho tindrà difícil aquest Sènior A per salvar la categoria, aquesta preferent. En canvi, bons resultats del Sènior B, que es va imposar per 0-3 al camp del Corbera, i fantàstic el resultat de l'Alevi Infantil, que va golejar també al camp del Corbera per 0 gols a 17. I la tercera catalana, en la seva jornada número 24, ens ha deixat resultats que podrien haver estat una miqueta més favorables, com dèiem abans, tot just en començar el programa, si el Sitges hagués guanyat, hagués sumat els 3 punts aquest passat dissabte a les Roquetes. Va punxar el Ribes i de quina manera, 5-2, va perdre el conjunt de Fernando Quirós al camp de l'Hortonenc. El Molanta, que segueix intractable, va patir però va guanyar 2-3 al camp de l'Espirall. va perdre la Granada, va empatar, com dèiem, el Sitges, va perdre la Penya Jove. En fi, no ha estat una bona jornada, almenys pels equips d'aquesta part alta de la classificació, si exceptuem el marcador del Riudebitlles, que va guanyar per 1-3 al camp de la Penya Jove i que l'ha tornat a situar en segona posició. El Sitges, com dèiem, no va passar de l'empat a 1, i encara gràcies aquí amb les Roquetes, mentre que el Sobrense va fer, com es diu en aquests casos, el que bonament va poder al difícil camp del Montserrat Igualada. Repassem marcadors, com queda la classificació, i fem crònica, com cada setmana, dels Sitges i el Sobrense. Els resultats d'aquesta jornada número 24 han estat Vista Alegre, Santa Margarida 1, Torrellenc 0, Nanoia 1, Atlètic Vilafranca 1, Montserrat Igualada 1, Sobrense 0, Sitges 1, Les Roquetes 1, Olivella 2, La Capellades 4, Vilanova B 2, La Granada 0, Hortonenc 5, Ribes 2, Penya Jove 1, Riudebitlles 3 i Base Espirall 2, Sant Pere Molanta 3. El Sant Pere Molanta, una setmana més, ja més a propet del títol, 65 punts, continua amb els 15 de diferència respecte al segon classificat. Per dir, el Riudebitlles, la segona plaça la setmana passada, la última jornada, l'ha tornat a recuperar després de la seva victòria en el camp de la Penya Jove. 50 punts suma el conjunt penedesenc, cau a la tercera plaça amb el Ribes després de perdre el camp del Hortonenc, 47 punts. 40 en suma la Granada, el Sitges que és cinquè amb 38, els mateixos que la Penya Jove, 36 per la Fundació Atlètic Vilafranca, 35 per Montserrat Igualada i Vilanova B, 30 punts per les Roquetes, 29 pel Sobrense que és 11, 28 per la Noia, el Capellades en suma 27, l'Hortonenc també en suma 27, 26 per l'Espirall i atenció perquè, com deien, també s'obre un petit forat entre el quart i el tercer per la cua, és a dir que cada cop es va definint més i millor els tres equips que malauradament acabaran perdent categoria. El Torrellenc 20 punts, el Vistalegre Santa Margarida 19 i l'Olivella 13 punts. Com deia aquell, les coses clares, Toni, i el Sant Pere Molanta ho té més clar que tothom.
Sí, sí, el Molanta ho té molt bé, ho té molt bé, ho té ja pràcticament fet, ho té al sac,
sí,
falta lligar-lo.
Falta agafar el cordill i
lligar-lo.
I lligar-ho.
Però ho té molt bé, tenint en compte que sí, sí, tan sol ha perdut un partit,
Sí, senyor.
I estem parlant ja que falten 10 jornades, faltaran 9 jornades quan es jugui aquesta propera, i ja pràcticament el Molanta té una diferència abismal que
sí, sí,
jo crec que 4 jornades o 5 jornades abans d'acabar el campionat ja serà campió.
Ho tindrà ja pràcticament fet el conjunt d'Andreu Córdoba. Segona plaça i, per tant, promoció d'ascens. Riudebitlles, Ribes, Riudebitlles.
Sí, jo diria...
I para de comptar?
Ja, para de comptar. Jo diria que sí, a veure...
Ens sap greu, però ens agradaria que... I, de fet, mentre les matemàtiques no diguin el contrari, el Sitges creiem que té les seves opcions. Poques, però les té.
Sí, sí, el que passa que, clar, té que donar aquest
passet... Això és aquells que pensen que el Barça encara pot quedar campió de Lliga, tot i els 8 punts de diferència que li porta el Real Madrid.
Sí, però t'ho dic una cosa. Per mi, ho té millor el Barça que no el Sitges, perquè el Barça està en el seu millor moment i el Sitges continua tan irregular com sempre.
Sí, en això tens raó.
És la diferència.
En això tens raó.
I ho té el Sitges, ho tindria bé si fos un equip més regular, però com és molt irregular, quan té que donar aquell passet no ho dona, doncs jo ho veig complicat. En canvi, doncs un equip que fa setmanes que tothom lo dona per mort, que és el Riudebitlles, doncs
ha tornat a renéixer, no?
Cada vegada que treu el cap,
sí,
doncs
sí,
tira cap davant.
Uh-huh.
I a mi el Riudebitlles ahir me va causar una molt bona sensació. Veig que és un equip que sap el que vol, que té jugadors molt experimentats i saben a què juguen, i crec que el Riudebitlles, per mi, Riudebitlles i Ribes són els que ho tenen més...
Són els que jugaran en aquesta segona plaça.
El que sigui més regular, el que ens ho peguin menys, aquest s'ho portarà. I per calendari, doncs el Ribes té millor calendari a cap contrari.
És que fixa't, Toni, ho dèiem fa uns moments, dels 6 primers, diguem-ho així, dels que diem que encara tenen alguna opció, el Molanta aquests doncs, ja mengen a part una setmana més. El Riudebitlles sí que va guanyar el seu partit, però va perdre el Ribes, va perdre la Granada, va perdre la Penya Jove i va empatar els Sitges. És que aquí tots s'han deixat punts.
Sí, per això parlàvem el divendres. Clar, si els... Jo sabia que aquesta jornada seria molt complicada.
Va ser 3 encerts de la travessa, eh?
Sí.
Continuem però en uns números...
Hem millorat un, però continuem en uns números bastant pobres. Però saps què diu això? Doncs lo irregular que és aquest campionat, lo igualat que està, i que qualsevol equip doncs pot donar la campanada.
Mira, per la teva informació, vas encertar el Vistalegre Torrellenc, li vas donar 1-1, vas encertar el Vilanova B a la Granada i vas encertar l'Espirall Molanta. La resta, xof.
Sí.
Però bé.
Perquè han sigut els equips que han fet el seu deure. Si exceptuem el cas del Sobrense, que va estar molt a prop d'aconseguir-lo en un camp...
Sí, terrorífic.
Terrorífic, perquè sí, és, cal dir, és el pitjor camp que jo he vist.
Fins ara mira ho havíem que, escoltat.
Mira que hem anat a camps complicats,
sí.
Però aquest és el pitjor camp. A més, ho tem, és que l'àrbitre ho té molt malament. Perquè l'àrbitre, per anar al vestidor, té que passar pel mig del bar. El passadís del bar té que passar pel mig. A la mitja part li van dir de tot menys guapo.
Sí, sí. Tot forma part, dèiem, una miqueta sembla de l'estratègia, no? D'aquesta estratègia de...
Tot entra dintre del guió.
De collonir, em perdonaran l'expressió.
Tot entra dintre del guió. Sí. Allà n'hi ha un senyor que no té una altra feina que insultar
a la mare de l'àrbitre.
Més que res. Aquest encén a los demés, veuen penals per tot arreu, perquè veuen penals per tot arreu.
Penals i targetes, no?
Penals i targetes.
Vull dir, perquè ara hi ha una certa moda que a mi m'empipa molt, que és per cada falta que es fa es demana targeta.
Sí.
Quants cops s'escolta àrbit targeta?
I te diré una dada importantíssima. És que veus aquesta dada i analitzes i dius... Uf, com pot marcar el seguidor, l'aficionat a l'àrbitre. Al Sobrense, la primera part, tan sols van xiular 2 faltes.
A favor.
Mm-hmm. 2. En contra...
Tropecientes mil.
Vaig perdre la
compta. Vas perdre els comptes.
A favor, 2. En la segona part, jo estava a la banda esquerra de l'atac del Sobrense. El Granados, que va fer un dels millors partits que l'he vist jugant aquesta temporada, lo van cosir a patades i no van xiular falta. Quan xiulava falta és perquè ja no podia continuar el jugador i queia,
perquè era ja flagrant.
Perquè clar, és que li podien haver fet molt de mal al Granados i al Jonathan, però molt de mal. Però és que l'àrbitre no xiulava, deixava i aquells no van per feina. Ells tan sol van fer marcar el gol i ja està.
Uh-huh.
I el Sobrense doncs va lluitar, va treballar, va estar allà, però és que l'àrbitre va estar molt malament, però va estar malament perquè el van marcar des d'un principi. I jo li vaig dir a en Josu, si jo sóc l'àrbitre, jo també surto
faria el mateix. Per cert, parlant dels àrbitres, potser alguns de vostès hauran vist unes imatges aquest cap de setmana, no sé si les has vist, Toni, d'un àrbitre de la segona catalana.
No l'he vist, però he sentit el comentari.
El van insultar tant, es veu, des de la graderia...
Que se va tornar.
Sí, que el tio, sense quedar-se allò, ni corto ni perezoso, va pujar a la grada i es va encarar amb el públic, però de quina manera,
I el que l'estava insultant es va cagar.
Sí.
Es va cagar.
Literalment.
I això vol dir que més d'un d'aquests que insulten i que se recorden tant de la mare de l'àrbitre, posés cap amunt, segur que desapareixerien. Són molt valents, quan estan apartats.
I en qualsevol cas, ens deixa aquesta imatge una imatge molt pobra.
Que diu
molt poc del futbol, de l'arbitratge...
Això te fa valorar encara més el bàsquet. Que quan tu veus el bàsquet i veus que totes aquestes coses, aquests insults, tot això, vull dir, no es veu, te dones compte que un esport tan important com és el futbol...
De futbol tothom hi entén,
que
Toni.
Que moltes masses,
sí, sí.
Doncs li falta aquesta formació. No es pot anar a insultar un àrbitre i dir-li el que li va dir un senyor...
Formació
que era,
i educació,
que era un tap de bassa, que era un tap de bassa, que jo l'estava mirant i dic, si aquest àrbitre va cap a tu, te'n mengen patates, un tap de bassa, eh? Però, escolta, el tap de bassa va marcar i molt l'arbitratge.
Sí, sí. En fi, cada setmana veiem i visquem situacions difícils als camps de futbol, però ens va cridar molt l'atenció aquesta imatge d'un partit, no recordo, era de la segona catalana,
sí,
però
segona,
no sé
sí,
si
sí,
era
sí.
La Seu d'Urgell o...
Sí, era per la Seu, sí, sí, era... Sí.
Escolta'm, l'àrbitre, suposo que actiu d'escoltar durant tot el partit els insults del públic...
Que aquest àrbitre ara li caurà...
Sí, sí, li caurà una bona.
Li caurà una bona.
L'àrbitre no ho pot fer, això.
Clar, no ho pot fer, però que arriba un moment que acabes tip, tio.
Sí, sí, sí.
Acabes tip.
És cert, és cert, però una miqueta
ningú,
que això...
Pitu, ningú ajuda als àrbitres. Ningú ajuda als àrbitres. Mm. Ni jugadors, ni aficionats. I això diu que aquest equip, el Montserrat Igualada, doncs no hagi perdut cap partit a casa seva perquè hi ha doncs, un camp ensorrat, que no n'hi ha força d'ordre públic, que n'hi ha 50, 70 o 100 persones cridant a l'àrbitre. Clar. Aquest pobre home que arriba sol i se'n va sol, doncs,
sí, sí.
Què pensa
sí, sí,
en aquest
sí,
moment?
Sí, sí. Deu pensar, bueno, vaig a treure l'escombra i...
Sí, perquè si no m'afeitaran amb patates.
Si no, sí, sí. En fi, situacions difícils que repeteixo, es viuen pràcticament cada cap de setmana. Parlant d'àrbitres, l'àrbitre del dissabte aquí a Aiguadols també, Déu-n'hi-do.
Era jove?
Sí. La miqueta que va acabar traient de polleguera a la banqueta dels Sitges, tant és així que el Manel va ser expulsat pràcticament al minut 60 i pocs de la segona part. Un àrbitre que ja s'havia carregat a Quique amb dues grogues. Ostres, no discutirem que són faltes o que són situacions mereixedores de sancionar, però d'aquí a expulsar un jugador per dues cosetes puntuals, doncs també creiem que es va passar una miqueta. Clar, deixar els Sitges amb 10, amb tota una segona part encara per jugar. La Roqueta es que va aprofitar una jugada de córner al segon pal, Dan, de cap, va fer el 0-1. A partir d'aquí, ostres, ja el partit entra en una dinàmica de protestes, l'equip també s'encomana una miqueta d'aquestes protestes, i bé, sortosament va arribar al penal quan faltaven uns 10 minuts per unes mans de Borrell a l'interior de l'àrea, que també li van suposar l'expulsió. Per tant, les Roquetes també va acabar amb un home menys al maig. Carlitos no va fallar des dels 11 metres i va establir aquest empat a 1. Vam veure un Sitges molt a l'heroica, sobretot als últims minuts, una molt bona ocasió de Gorka, sobretot al tram final del maig, tot sol de cap va errar quan potser el més fàcil era introduir la pilota al fons de la xarxa. Un Sitges que, bé, va tenir les seves opcions, sobretot va començar bé en bones ocasions els primers minuts del partit, i les Roquetes, bé, ja saps, Toni, una miqueta com és el conjunt de Sergio Izquierdo, bastant ben posicionat al camp, amb una defensa de 3, omplint molt al mig del camp, i va tenir les seves opcions.
Sí. És un equip, ho parlàvem, és un
equip... Sí, he fet un resum així una miqueta ràpid, però ja et dic, entre l'arbitratge i l'equip que es va encomanar una miqueta també de la protesta i aquestes històries, no va ajudar.
No,
va ajudar.
I això li va anar molt bé a un equip que estava ordenat, doncs que no deixava espais, i el Sergio ja sap el que és jugar al municipal, i jugar amb una defensa de 3 te la jugues, però clar, tens un mig del camp que tapa molts espais, i doncs clar, el Sitges m'imagino que se va sentir ofegat, uh-huh. I no li va sortir doncs aquelles jugades per les bandes, allò desequilibrar al contrari, marxar, i clar, això va fer que al final doncs pateix més de lo normal i se deixés 2 punts al municipal d'Aiguador.
Sí, 2 punts creiem que importants, perquè bé, el priven d'apropar-se una miqueta més a aquesta segona posició, a aquesta promoció d'ascens a la segona catalana. En qualsevol cas, no deixa de ser un empat a un Sitges que va poder com a mínim rescatar aquest puntet, i les sensacions de Manuel Rodríguez eren negatives. Manuel Rodríguez, com dèiem, va ser expulsat, per tant no podrà seure's a la banqueta aquest proper dissabte al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, però que ens analitzava el partit de la millor manera possible. Quina sensació tens?
La sensació és que hauríem d'impugnar el partit i donar-lo a jugar, perquè avui això no ha sigut un partit de res, ha sigut un desastre, però Però el que diem sempre, futbol en aquestes categories té això. No es pot dir res més. L'arbitratge, jo crec que no és que sigui ni ja hi perjudicat ni ja hi beneficiat, és que ha sigut tan desastrós. Jo feia temps que no hi havia una cosa tan dolenta, tan condicionant, no sé per quin motiu, i una cosa exagerada, i el partit, doncs, bueno, a partir d'aquí, una bogeria, perquè ja, bueno, es trenquen els esquemes, t'expulsa un jugador per dues faltes, que en principi alguna no és ni falta, i tot el que més, doncs, bueno, ja ho hem vist. A José li pita una falta aquí al porter, que ara no sabem què ha pitat. I bueno, i ara l'última jugada és molt curiós, perquè triàvem una pilota a la olla l'última jugada i tranquils, és igual si pitarà algú perquè no remati ningú, i efectivament encara havia arribat la pilota en terra i havia pitat. Molt condicionats i molt tristos, perquè clar, perdre aquests dos punts a nosaltres ens fa molta mal, i realment no hi comptàvem amb això d'avui. No comptàvem amb el fet de que després empates o perds, o sigui, passi el que passi, doncs, bueno, però no comptàvem amb tindre un arbitratge tan dolent pel partit en si, no?
Volia comentar que l'expulsió del Quique, evidentment, queda condicionat, us quedeu amb 10, amb tota la segona part per endavant, perdent 0-1, al final sí que ja hem vist un Sitges més a l'heroica, no? Ja no quedava més, tal i com anaven les coses, no? Tal i com anaven succeint les situacions.
Bueno, la segona part... Jo al final crec que com tu deies, hem recuperat un punt, perquè jo realment pensava que el partit el perdríem fàcil. Tenia clar que el partit aquest el perdíem, perquè a més, veient com estava arbitrant, tenia molts dubtes de que en qualsevol jugada ens donés avantatge si és que havia possibilitat de fer un gol. Però bueno, al final és un empat i no puc recriminar res. Els nanos han donat tot el que han pogut, han fet el que han pogut, no han jugat bé. La veritat és que tret dels primers 10 minuts, quart d'hora, que sí que l'equip ha arribat i ha tingut ocasions, després ens hem embarullat amb el joc, no m'ha quedat d'estar fins, però és el que ha tocat, vull dir, s'han de veure tots colors i avui ens ha tocat aquest color.
Ara t'ho volia dir, no? Avui l'equip no ha estat bé, suposo que per moltes coses i superat també per la situació, no?
Jo penso que els primers 10, que vaig dir, que hem sortit bé, l'equip ha sortit bé, han creat dues o tres ocasions bastant clares. Jo diria que entre que l'equip no ha trobat el gol fàcil i després que ens ha fet ells un, això ens ha acabat una mica d'esquiciar, però bueno, l'arbitratge ja estava en marxa, vull dir que ja portava un parell de jugades recriminant, diguent-li simplement que quin tipus d'arbitratge estava fent, no? Perquè amb el Kike li anul·la un gol per fora de joc, que el jugador que està en terra està dintre de la porteria, quasi. És que és una sensació d'impotència, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, ja et dic, no hem jugat bé, però jo penso que hem començat jugant bé, i era un partit normal dels nostres, que més o menys l'equip arribava, tenia ocasions, a poc, clar, s'ha anat trencant, i al final hem tingut que recórrer una mica el futbol aquest de, bueno, que deies tu, no? Més directe, més de segones jugades, i tot i així les hem tingut, el que passa que ja et dic, era molt difícil fer el gol perquè realment ens condicionava molt cada jugada, és que no hem pogut ni fer una rematada de falta, és que pitava falta, és que no ha sigut, ja et dic, una cosa molt estranya.
Bueno, probablement, clar, el punt és poc, no? Però el pitjor potser, Manel, és el rèdit, no? Clar, ja no pots tenir el Quique la setmana que ve, tu tampoc hi podràs ser.
Bueno, jo hi seré.
Sí, bueno, ja entenc,
Bueno, la baixa del Quique és sensible, és una baixa important, està clar. A partir d'aquí... és un rival difícil.
Perillós, està en un bon moment.
Però, bueno, ja buscarem la manera de fer un equip competitiu i que sense el Quique no serà problema només el fet que no estigui el Quique. Hi ha jugadors de sobres per poder plantejar el partit bé i no patir gaire. Això no em preocupa. Preocupa més que aquests dos punts t'allunyen una miqueta, veurem els resultats que es donen aquesta setmana, però bueno, t'allunyen una miqueta de les nostres possibilitats. Aquells dos puntets que havien guanyat la setmana passada, doncs ara els anem a perdre de moment. Es penses una mica del que passi demà al camp de la Penya Jove i una mica del que passi el que feia el Ribas. Bueno, és la pena és aquesta, el més greu que sap és això, és una jornada més i
ara temps millor... que el resultat pugui afectar de nou a l'equip. Tu fa uns dies avui... ja ens deies que potser l'empat de la Granada...
Penso que avui l'equip ha entrat content en el sentit que tots teníem clar que avui no guanyàvem, Vull dir, ho sabíem, no, no hi havia més. Hi ha partits que els jugadors que juguen a futbol ho saben, i els que estem en aquest món ho sabem. I avui sabíem que el partit no el guanyaríem. Ho teníem claríssim tots. I bueno, dintre de cap, el més lògic avui, el més fàcil era perdre. I no ha sigut així. Ells, també tinc que dir que ells han fet un plantejament molt, molt seriós, i és un equip que, bueno, que a mi m'agrada l'equip del rival d'avui. Per tant, bueno...
Un plantejament valent, amb tres al darrere.
Sí, juguen així, molta gent al mig del camp, i això ens ha condicionat una mica, és veritat, però... a part del rival i a part de que avui era un partit complicat, com s'ha vist, jo penso que al final ha sobrat una mica la situació de que no s'ha pogut fer més, s'ha fet el que s'ha pogut, i per això dic que l'equip al final ha entrat al vestidor content, vull dir, no hem tingut la sensació de perdre el partit avui.
Última, Manel, la setmana que ve un camp exigent i un rival, evidentment, com dèiem, en bon estat de forma, com és el Vilafranca.
Sí, demà dissabte o diumenge, si no, dissabte o diumenge,
la tarda, crec que és.
Serà una final, evidentment serà una final. Una final important per nosaltres, perquè a més som davant d'un bon equip i intentarem fer un bon partit i fer les coses bé, perquè...
Tot el que no sigui guanyar, creus que ja és... no un adeu definitiu a les opcions, però molt difícil, no, ja?
Hem de guanyar, sí. Hem de plantejar-se guanyar. Després, si no guanyem i empatem, doncs ja veurem com queda tot, no? Però, evidentment, tots els partits hem de plantejar guanyar-los, no?
Clar,
si avui guanyes aquí, doncs tens la chance de poder d'anar allà i dir, bueno, l'empat encara et val, no? Però l'empat aquí ens obliga encara potser més a haver de guanyar Vilafranca. Però, ojo, guanyar Vilafranca no serà fàcil. Vilafranca, de les 3 o 4 últimes jornades a casa, ho ha guanyat tot, ha fet, no sé si ha fet 20 gols, i és un partit molt difícil, però intentarem guanyar-lo, està clar, com tots.
Doncs així de clau deia Manel Rodríguez. Dissabte, una final a Vilafranca.
Sí, és una final pel Sitges, és una prova de foc molt gran. Jo diria que més que una final, una prova de foc. El Sitges, si guanya Vilafranca, donarà aquell pas que no ha donat en tota la temporada.
Ja.
Però per això té que guanyar. Un punt no és res. Té que guanyar els tres.
Saludem Sergio Izquierdo, que és l'entrenador de les Roquetes. Vam voler parlar amb ell dissabte mateix a la tarda, però bé, no ens va ser possible. Bueno, li farem una trucadeta perquè ens analitzi també el partit, el punt que va sumar també les Roquetes en la seva visita aquí a Sitges. Sergio, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, tot bé?
Sí, bueno, estamos trabajando.
Molt bé, escolta'm, no trigarem massa. Dones per bo el punt?
Sí, bueno, nosotros ya... No será bueno sacar un punto de campo del Sitges. Hombre, creo que tuvimos un pelín de mala suerte. Pero bueno, yo lo digo como bueno, porque el Sitges es un equipo muy muy fuerte. Y la verdad es que bueno, nosotros también hicimos un buen partido. Y creo que bueno, un punto fue justo para los dos, pero hostia, quizás pues, hubiera... Creo que hubiéramos merecido ganar, pero bueno, pues como fue, ya está.
Claro, es que veo hasta muy a prop.
Sí, tuvimos ocasiones de marcar y nos quedamos ahí a las puertas. Y el Sitges no llegaba... con mucha claridad, llegaba muchas veces a la portería, pero no llegaba con claridad, y bueno, en dos ocasiones que tuvimos, estuvimos casi a punto, pero bueno, no llegó a ser.
Et vull preguntar també per l'arbitratge. No ens agrada especialment incidir en aquest tema, però bé, el Sitges va queixar molt de l'arbitratge. Tu com el vas veure?
Bueno, yo si te digo la verdad, yo no vi un mal arbitraje. Yo vi que hay veces que, bueno, los árbitros es como todo. Nosotros hemos jugado, llevamos tres partidos atrás, por ejemplo, el arbitraje del hospital en Vilafranca o el del Molanda, que hasta ellos mismos decían que, hostia, se había equivocado muchísimo el árbitro. Bueno, yo creo que aquí hubo jugadas que sí que es verdad que pitó cosas que yo realmente no se entendió. Hubo, creo que fue un fuera de juego de Carlitos que yo para mí realmente no estaba y lo pitó. Pero bueno, creo que fueron puntuales, no fue... muy seguido, o fue, hostia, escandaloso, ¿no? Yo creo que para mí estuvo bastante bien dentro de la dificultad que tienen los árbitros cada semana. Y que nosotros tampoco le ayudamos, ¿eh? Nosotros tampoco le ponemos las cosas fáciles a los árbitros.
Està clar que és el que diem sempre. Ni els jugadors ni molts cops des de les banquetes s'ajuda, no? I després passa el que passa. El que jo entenc, Sergio, també és que tampoc va ser un partit com perquè acabés amb dos expulsats, un per part dels Sitges i un per part de les Roquetes, no?
No, bueno, el... A ver, es que fue tanto la expulsión de Quique Aranda como la nuestra fue un poco forzada, claro, fueron dos tarjetas amarillas, pero la nuestra, por ejemplo, de Borrell, la primera es tarjeta, sí, seguro, porque es tarjeta,
sí.
No hay más. La del Quique también, la primera es tarjeta, pero quizá la segunda de los dos, la nuestra, a ver, la nuestra la puede pitar porque fue... Yo no lo veo realmente porque es la tarjeta viene a raíz del penalti, que hay mucho barullo en la frontal del área y hay dos rechaces y
es difícil, uno de ellos sí.
Dice que da, yo no lo veo, no lo sé, entonces no, como no lo sé, no, luego si le toca en la mano realmente y pita penalti es tarjeta amarilla, la segunda tiene que tirar a la calle y la de Kiki igual, fue una falta tonta en el medio campo, que es así quizá que es tarjeta, claro, ya van los dos con una tarjeta y los expulsa. Hombre, yo ya te digo, la primera de cada uno la veo, tanto la primera de Borrell como la segunda de Quique las veo un poquito, las podía haber dejado, ¿no? Pero bueno, ya puesto que fue la expulsión de Quique, yo sabía que, bueno, los árbitros, aunque parece que suena mal, eso es el tema de que compensan, pero acaban compensando y a la primera que pueden te sacan la tarjeta y te dejan igual que el otro equipo, pero bueno. El Sitges, yo, mira, para mí el Sitges jugó casi mejor con un número que cuando estaban los 11 en el campo, porque apretaron mucho más. También tenían un gol en contra, que tenían que ir a por el partido, y se vio otra versión del Sitges en la segunda parte que la primera.
Bé, en qualsevol cas, Sergio, el que dèiem al principi, no? El partit us serveix a vosaltres per bé, confirmar-vos en una zona, doncs, de la zona mitja, esteu en 30 punts, en un moment, jo crec, que bastant bo, no?, dintre de tot.
Sí, además es que estamos... Llevamos desde el principio de temporada con muchas bajas. Esta semana, igual, jugábamos contra las Sitges con tres bajas súper importantes para nosotros. Tres jugadores que son titulares cada semana y que no pudieron jugar. Dos porque estaban de vacaciones y uno porque estaba lesionado. Y cada semana, pues, vamos teniendo algún problema. También en el minuto 5, el minuto 7, creo, de la primera parte, ya tenemos un lesionado. Que nos lesiona un chaval en una carrera que hace con Carlos, que quiere ir a cogerlo,
sí, sí.
No llega, fuerza más de la cuenta y se
es, va a trancar, sí, sí.
Y fue en el minuto 5 minutos, sí, lo cual también ya perdemos otro esta semana. Pero bueno, para nosotros estar donde estamos ahora es una zona tranquila y estamos bien. Lo que pasa es que al principio no teníamos las aspiraciones de estar ahí, que nuestras aspiraciones serían estar quizás más tranquilos, estar un poquito más arriba, más tranquilos, pero bueno, el tema de lesiones y demás no hemos podido llevar ese objetivo a cabo.
Sergio, i tu continues fidel al teu sistema, al teu plantejament, eh? Una defensa de 3 t'està donant molts punts, eh?
Sí, bueno, es lo que ya te había comentado, Toni. Al principio de Liga nos costó muchísimo llevar este sistema. Había jugadores para poder hacerlo, pero claro, al principio costó y costó mucho. Nosotros seguimos así porque donde vemos que más fuerza podemos hacer nosotros con el equipo que tenemos en el medio campo. También la pérdida de Codro se nota mucho ahí en medio campo porque nuestro equipo lo planteamos de una manera y sin él, que era un pilar muy grande en el equipo, se nota, pero bueno, seguimos con el mismo sistema y hasta ahora nos está funcionando bien.
Sergio, l'última, més enllà de la trajectòria del teu equip i de com està anant la Lliga, que el Molanta té pràcticament el títol a la butxaca, et demanaria que ens poguessis dir la teva aposta per la promoció d'ascens.
Hombre, yo por lo visto, si tengo que decir que me gustaría que la jugase el Rivas, pero yo creo que el Río de Villes está un pasito por encima del Rivas. Creo yo, por los jugadores que tiene, ha hecho algunos partidos malos, pero como equipo, yo creo que la promoción la jugará el Río de Villas.
El Río de Villas, molt bé. Doncs, Sergio, que moltes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres.
I molta sort per diumenge, que juga amb el Vistalegre de Santa Margarida. Aquí sí que tens que guanyar,
sí.
Eh?
Sí, esta semana tenemos que intentar sacar
los tres punts
en casa, que sabemos que es un equipo duro, porque este es... ningún equipo que te encuentres en esta categoría es fácil.
Sens dubte, sens dubte.
Vistalegre me da especialmente mucho miedo.
Sí,
la verdad, no sé.
Don Sergio, escolta'm, que gràcies i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosotros.
Adéu-siau.
Un saludo, adéu.
Adéu.
Bé, doncs volíem també conèixer quines eren les impressions de Sergio Izquierdo, entrenador de les Roquetes. Bé, bàsicament perquè dissabte allò, entre unes coses i les altres, no vam ser a temps de fer-li les 3-4 preguntetes de rigor. Bé, molt sincer.
Sí, sí, molt Sergio sincer. Sempre ha estat molt sincer, ho té clar, i a més és un equip aquest de les Roquetes, doncs, que fa el seu joc, que li sortirà millor o pitjor, però que està allà, no? I a més...
Sí, no, va fer un bon paper. Jo penso que dissabte aquí a Aiguadols va fer un bon paper.
I l'ho ha dit clarament, eh? Per ell, com per mi, com per molts, el Rodevilla és el candidat a jugar a la promoció. El Riba està allà, però compta amb el Rodevilla, que per mi té, el que ha dit ell, un passet més que el Riba.
Sí, sí. De moment té un pas més, que això sí. Ja és molt... És molt. Cada jornada que passa.
Té jugadors molt, molt fundamentals en aquesta recta final.
Veurem com acaba la història. Toni, el Sobrense al camp del Montserrat Igualada. Bé, hem comentat ja quin va ser l'ambient que es va trobar el Sobrense en aquest camp. De moment ho sabíem de terceres persones, que l'ambient era fort, que allà era molt difícil guanyar. De fet, no ho ha fet encara ningú. I el Sobrense va tenir les seves opcions.
Sí, sí, el Sobrense...
Poques, penso... però les va tenir.
Va tenir.
I allà has d'estar molt, molt serè, molt encertat, sí, no, molt tranquil, molt, molt fort.
L'equip va estar molt seriós, a més, té una cosa fonamental, que quan hi ha algun jugador, potser que no té el seu dia, doncs ràpidament des de la banqueta es veu i es fa el canvi, no? A mi me va agradar molt, perquè el Josu en seguida va veure, i de fet segur que l'havia treballat tota la setmana, l'equip que treuria, perquè era un equip físic, allà
sí, sí, no podia, no valia una altra posta.
No podia jugar d'una altra manera.
Allà no pot sortir
físic,
a fer el
a
tot.
Remenar, sí, sí, sí. Remenar sideres, perquè remenar ja no es pot. A més, un camp... A veure, petit no és. És un camp que jo diria que fins i tot és més gran que el municipal d'Aiguador. El que passa que és terra, no s'havia ni regat, amb el
feia vent, s'aixecava molt la pols,
doncs tot això doncs perjudicava. El Sobrense ja no està tan acostumat a jugar a terra, i això ho noten molt els equips, no?
Sí, sí, el bot de la pilota ja és diferent, sí, sí.
I a més el Sobrense, quan millor estava continuant, perquè jo penso que fins i tot la primera part va jugar molt bé el Sobrense, va tenir una errada en al mig del camp, una pilota en la que Gastón Garetti doncs va controlar, va voler regatejar dos contrari, va perdre la pilota i aquella va generar el gol, l'únic gol, el gol d'ells, que lo va marcar el seu capità, i doncs...
Que arribava a punt d'acabar la primera part, no, Toni?
Sí, donava a la mitja hora de la primera part. Arribava aquest gol i doncs li donava aquell avantatge 2-0. La segona part, doncs, ells se van dedicar exclusivament a trencar el joc, que el Sobrense no arribés, i sobretot a aguantar aquest resultat, perquè de fet ells no van arribar ni un cop en perill a la porteria de Joel. En canvi el Sobrense va tenir 3 ocasions claríssimes. Jo crec una de Dani Abril, que va xutar potser un xut de canari, doncs la pilota la va tocar un contrari. La jugada aquella que jo t'he dit, que la pilota sortia, va sortir de la banda, l'àrbitre no lo va veure, no va xiular, i va dubtar una miqueta Joanen rematat de cap, si remata en el moment, perquè se va veure,
sí, sí, aquells,
tan clar,
aquells segons de dubte,
segons, sí, sí. Clar, va rematar malament i doncs el porter va estar assaltat, i la més clara, la de Jonathan va, que fins i tot jo hagués xulat penal, perquè és que no lo van casar perquè Déu no va voler, va regatejar en un pan de terreny a los dos contraris, va fer lo més difícil, i quan encarava el porter va xutar massa esquinat i la pilota se'n va anar fora. Per mi el Sobrense va fer un bon partit, Josu va treure el seu efectiu, va treure els seus jugadors importants, en aquell moment els canvis per mi van estar molt ben fets, el Jordi va sortir faltant un quart d'hora i per buscant aquelles faltetes, aquelles pilotes penjades a l'àrea que pogués arribar un amb el cap i rematar. Ell també, el Josu, va sortir i de fet va tenir un parell de jugades d'arribada. El passe del que va ser quasi el gol del Sobrense també lo va generar, va començar en ell, en una pilota que ell va robar força bé. Penso que el Sobrense va jugar molt bé, tan sol li va faltar el gol. L'àrbitre se va passar moltíssim i això ja l'hem comentat, perquè jo penso que el Jonathan, doncs, té que tenir les cames totes tocades, i sobretot el Granado també va fent partidats, va ajudar en tot, i va treballar moltíssim. I potser la part, la nota negativa va ser la lesió de Gastón, de Garetti. Es va lesionar, va tenir que estar substituït ja quan faltava un quart d'hora per acabar el partit, uns 10 minuts faltarien per acabar el partit, i doncs en una jugada que se la va fer ell mateix, va fer un sobreforç i es va trencar. Aquesta lesió potser lo tindrà...
És el que deien la setmana passada, no? Aquesta falta de ritme...
Sí, aquesta lesió lo tindrà apartat potser unes quantes setmanes, tant de bo siguin menys de lo que no imaginem, però penso que és una lesió que lo tindrà apartat unes quantes setmanes, i això és la part negativa d'aquest partit. Tot i que es va perdre, el Sobrense va donar la cara en tot moment, es va trobar amb un mal arbitratge, un arbitratge marcat per al públic, i doncs això diu clarament que en aquest camp no ha guanyat ningú, ni crec que guanyi des d'ara fins al final del campionat.
Bé, ja veurem, ja veurem. Anem a escoltar el que deia el Josu, el míster del Sobrense. Evidentment, no satisfet pel resultat, però com a mínim més content per l'actitud de l'equip, dels jugadors.
Sí, no, és que no... Tu ho has dit molt bé. Crec que hem jugat un partit molt seriós. Crec que han tingut que suar, però molt. Tota la segona part no s'ha jugat a futbol, han parat el partit el màxim que han pogut, i encara així hem tingut l'última que s'ha quedat el Llona davant del porter sol i bueno, l'ha tirat fora per un metre. Jo no li puc demanar més a l'equip. Avui era un partit molt difícil, hem donat la cara en tot moment, i crec que no ens hem merescut perdre. Al igual que et vaig dir que altres dies, doncs, ens hem merescut l'altra setmana al Blurtonenc, un empat era el just. Avui no però per res, el Montserrat no ha sigut superior a nosaltres. El que passa és que és molt difícil guanyar en aquests camps. Una barriada, a l'àrbit aquí sol, amb 50 o 60 persones cridant, insultant, és molt difícil. Ho hem intentat, jo crec que al Sobrense li hem de donar un 10 avui, de veritat, ho dic de veritat. Les 15 o 20 persones que han vingut crec que poden estar molt satisfetes de l'esforç que han fet tots. Els que han jugat a principi ho han fet molt bé, i els que han sortit de reforç crec que han millorat l'equip. El Jordi ha sortit i s'ha ficat dintre l'equip ràpid, el Joanet ha fet la seva feina, però és molt difícil jugar així, molt difícil. No és excusa, però aquí és, ja, ara entenc perquè no guanya ningú aquí, ara ho entenc.
Si jo fos àrbitre, segur que aquí sortiria acollonit també.
Sí, no, si jo no dic res a l'àrbit, però...
No.
Llavors això és coaccionar a la competició, Toni. Sí. Perquè si volem una competició sèria i venim aquí, ens peguen, ens agafen... Hi ha hagut una jugada, no sé si tu te'n recordes, al minut 15 o així, a la banda esquerra, que al Jona li han fet 4 o 5 agarrons, i a la cinquena li han pitat una falta, perquè ja era impossible marxar, el pobre noi. No et xiulaven faltes. La primera part, la meva pregunta és: quantes faltes a favor ha tingut el Sobrense?
Dos.
T'ho dic jo. Dos. Una vergonya. És una vergonya. És una vergonya, i de veritat no vull ser així, i crec que no ha sigut així mai cap dia amb vosaltres, quan m'heu fet les preguntes, però és que així és impossible guanyar. És que ara entenc per què no guanya ningú, de veritat, i ho sento molt pel que vingui aquí. Perquè no guanyarà. Perquè el que guanya aquí ha de fer, vamos, ha de fer les mil i una. És impossible guanyar aquí. Ara estic molt decebut. A sobre hem perdut un jugador, el Galetti l'hem perdut. Bueno, no sé, a continuar treballant, no?
Per això és tan important sumar a casa els punts, perquè a fora, i més en aquests camps, és molt complicat. Però ja no perquè no jugui bé, perquè de fet el Sobrense ha tingut... Jonathan ha tingut l'última, que podia haver sigut gol, eh?
Sí. No, jo crec que a casa és molt important, això ja ho sabem, però igualment, fora de casa estem fent bons partits, a la noia vam fer un bon partit, a camp del Vilanova vam fer un molt bon partit a Vistalegre. Bueno, no va ser un bon partit, però va ser seriós, i avui hem tornat a fer un bon partit. Avui estaven tots enxufats. Avui és que no li puc dir res a ningú, però trobes un equip davant que, primer, que no vol jugar a futbol, vol perdre temps del minut 1, que quan les coses van mal dades paren el partit 55 cops, i a sobre l'àrbit el de sempre, targetea el Sobrense, no targetea el Montserrat. Bueno, crec que no ens respecten els àrbits al Sobrense, no respecten. Jo l'únic que li he dit és això, que no ens ha tingut respecte a cap moment, i crec que ens ho mereixem el mateix respecte que tots.
Has d'apostar al principi per un equip molt físic, molt lluitador, i de fet, a veure, com tu has dit, tothom ha fet la seva feina.
Sí, sí, no, avui era un partit per lluitar-ho des del principi, cos a cos. I, bueno, de fet, això ho hem tingut una petita errada en una conducció del Gaston que ens ha significat el gol, i després hem intentat ficar gent. Bueno, el plantejament era aquest, era aguantar el més possible i posar la gent que jugués al final, i així ha sigut, i així les hem tingut, Toni, perquè hem tingut 5 o 6 entrades finals, hem tingut sobretot l'ocasió del Joan Assol, que normalment les fica, però aquí se li ha fet la porteria petita avui.
Llàstima si entra.
Pues bueno, pues si entra, pues haguéssim puntuat en un camp molt difícil i estaríem ara, pues suposo que a 10 punts a sobre del descens. Bueno, continuem a 9.
La diferència, com tu dius, és que avui d'aquí, tot malgrat tot, un pot sortir content, i la setmana passada no van sortir. Aquesta és la diferència, no?
No, jo amb l'equip surto content. El que no surto content és que, ja t'ho he dit abans, és que el dia de l'últim no vaig sortir content amb l'equip, això està clar, ni amb l'arbitratge.
Sí, però l'arbitratge...
Avui no surto content amb l'arbitratge, surto molt decebut, surto bueno, coaccionat, ja t'ho estic dient. Sí. Crec que estic sent molt clar.
Sí, sí, sí.
Crec que baixarem els equips que menys cridem, que menys pals donen, que menys... Aquests tindrem possibilitats de baixar. Aquests equips no baixaran mai. Aquests equips que coaccionen l'àrbit, que ja li diuen fill de puta, només entren. Sí, sí. Només entren, i tu ho has vist, eh? Sí, sí. Que no ho digui jo, que ho diguis tu també.
L'he vist.
Surt pel túnel de vestidor i no hi ha cap seguretat. Aquí està el públic dient-li de tot, a la mitja part li han dit de tot. Sí. De tot. I anaven guanyant 1-0.
Sí, sí.
Què vols, Toni? Què vols? Això és coaccionar una competició. Qui guanyarà aquí? El Montserrat guanyarà tots els punts aquí.
Sí.
Llavors estarà salvat.
Sí, sí. Sí, sí.
Però jo no vull ser així, eh? Jo no vull ser així. Jo vull que el meu equip respecti el rival, respecti l'àrbit, i intentem guanyar pels nostres armes, no pegant i insultant tot el partit. Jo ho vaig dir la setmana passada. No estava content amb dos jugadors del que van fer la setmana passada, i ells ja ho saben. I si ho tornen a fer, tindran un problema amb mi. Amb mi, amb el Sobrense, disciplinari. I avui crec que hem estat de Déu, i podíem haver perdut els nervis avui. Podíem haver perdut els nervis perquè ens ha anat matxacant, i era molt difícil no perdre els nervis i acabar amb 11, que hem acabat amb 11 tots,
sí, sí.
I tots una pinya, i bueno, és el que ens portem.
La llàstima la lesió del Gareti, eh? Perquè dóna la sensació que tindrà per dies.
Clar, Galetti avui ha tornat a estar com va estar l'any passat, com va estar fa dos. Un tio important, un tio enmig del camp que talla el bacallà. I bueno, pues, malauradament, crec que s'ha fet mal. Ara ho mirarem dimarts, aviam que té, i esperem que no tingui problemes de temps. La nota positiva és que recuperem l'Albert i recuperem el Denis.
Sí. Ara a puntuar a casa, el sí. Diumenge que ve, eh?
Sí, la setmana que ve hem d'anar a per totes amb el partit que ens toca, que serà un altre partit molt difícil, però jo no tinc cap dubte que aquest equip ho donarà tot, perquè ja ho estàs veient, crec que ens estàs seguint cada partit, sí. Tu, i jo avui no els hi puc dir res. Al revés, els puc felicitar, i crec que l'afició, vosaltres...
Sí, l'equip l'ha donat tot.
Crec que no puc dir res, ens han fet un gol de mala...
Sí.
No de mala sort, ha sigut un cúmul d'errors,
sí.
Bueno, i han encertat,
sí.
I nosaltres no hem encertat, però no els hi puc dir res. O sigui, si nosaltres juguem així cada partit, no hi ha problema per salvar la categoria.
Doncs les sensacions, allò que diem sempre, van ser molt diferents aquest passat dissabte, tot i la derrota. Tu pots perdre un partit, com deia el Josu, però evidentment no se li pot recriminar res als jugadors, que van fer doncs una bona despesa física per intentar el que ara per ara sembla impossible, que és guanyar en aquest camp del Montserrat Igualada. En qualsevol cas, bé, ens quedem amb això, amb les bones sensacions i amb aquesta darrera lectura que fa el Josu, no? Que jugant així i amb aquesta actitud, l'equip evidentment no tindrà cap mena de problema, Toni, per salvar la categoria, que una miqueta és l'objectiu, no? Des que el Josu va agafar les regnes de l'equip.
Sí, no crec que tingui problemes. El diumenge té un os, com és la Penya Jova, però jugant d'aquesta manera, jo crec que el Sorense anirà cap amunt.
Bé, en qualsevol cas, la nota negativa, com deies, és la baixa del Galetti, no?
Sí.
Però, per contra, com assenyalava el míster, recupera l'Albert, el Denis, i sentit, i també el Candel.
Candel, sí. Candel, tot i que Pulido ho va fer molt bé.
Sí.
Va fer molt bé, jo penso que la defensa va estar molt bé. Doncs, clar, Candel dona aquell plus de confiança també a la defensa.
Perfecte, bon partit, aquest diumenge, aigua dolça a partir de les 5 entre el Sobrense i la Penya Jove. Seguim endavant. Lliga IB de bàsquet, jornada número 25, tercera derrota consecutiva del Club Bàsquet Sitges. Perdia de 14 en la seva visita aquest passat dissabte a la tarda a la pista del Club Bàsquet L'Hospitalet. Clar, difícilment amb 53 punts acabaràs guanyant un partit que ja es va posar molt difícil al primer parcial, encaixant un 15-9. Es va recuperar el conjunt d'Edu Piñero amb el segon quart amb un parcial favorable de 15-18. Va marxar al descans, per tant, amb un lleuger desavantatge de 30-27, 3 punts per sota. El tercer període creiem que va ser definitiu, 21-11 de nou, amb avantatge per al conjunt de l'Hospitalet, i 16-15 de nou també superat el Bàsquet Sitges al quart i darrer període. La anotació, més enllà dels 15 punts de Jaume Torres, la resta no van passar o no van arribar a la desena. Drame es va quedar amb 8 punts, Adrià Mestres amb 5, Marc Sabater amb 2, David Rodríguez amb 8, els ja esmentat 15 punts de Jaume Torres, màxim anotador dels Sitges, 6 punts per Eric Fernández, 7 per Xavi Sabater, Isaac Fígols es va quedar amb 2 punts. En aquest cas també assenyalar que es van quedar sense anotar Guillem Cussó i Dani Carreter. Tercera derrota consecutiva, com dèiem, dels homes d'Edu Piñero, que queden ara en una situació, no direm que delicada, però bé, és allò que en pràcticament un mes hem passat de veure els Sitges entre els 5-6 primers a veure hores d'ara entre els 5-6 últims. Els Sitges ocuparà la 11a posició després d'aquesta jornada número 25 amb 11 partits guanyats i 12 perduts. I atenció, perquè aquest proper dissabte ve el Cornellà, un equip que es troba a tan sols 2 victòries. Per tant, caldria trencar aquesta dinàmica negativa amb aquest proper dissabte a la tarda a partir de les 6 amb la visita, com dèiem, del Cornellà. No oblidem que l'equip també ve de perdre els seus 2 últims partits al pavelló de Pinsbens davant el Montcada i el, ja ho diré demà, i el Sabadell. Per tant, molt atents al que pugui passar amb aquest dissabte, partit creiem que important d'entrada per trencar amb aquesta dinàmica de 3 derrotes consecutives, i perquè l'equip li urgeix ja començar a guanyar també algun partit en aquest tram decisiu del campionat. Això pel que fa al bàsquet, pel que fa a l'hoquei patins, Toni, la jornada ens deixa amb l'empat a 2 del Club Patí Sitges a la pista de l'Esfèric. Insuficient?
Sí, jo diria que insuficient. Jo diria que se podia haver guanyat aquest partit en 3 punts molt importants. Un punt és molt poc, de fet el Sitges ha sumat molt poc. La cosa pinta difícil.
Clar, és que a part, perdona Toni, el Calafell va guanyar.
Clar,
va guanyar 6-4 a la seva pista amb
el
Reus Ploms.
I és el
L'Andorra va guanyar 1-0 al líder, al Belllloc.
Clar, és que saps què passa aquí? La diferència està és que els demés estan fent els deures i els Sitges no. perquè el Sitges doncs, ha sumat molt poc en aquesta segona volta, era molt clau aquesta segona volta, i el Sitges pràcticament sembla que ha sumat 3 o 4 punts, i això és molt poc.
No? A casa el bagatge és molt pobre.
És molt pobre. Molt pobre.
Una victòria amb l'Andorra, però sí, d'això ja fa molts mesos,
sí,
i dos empats, Riudebitlles i Belllloc.
Sí, per això el de més s'ha guanyat a fora.
Sí, sí.
Els dos partits que s'han guanyat han sigut a
sí,
fora.
S'ha guanyat
un va ser a Cornellà,
i
l'altre va ser a Juneda.
Sí, senyor.
Doncs, clar,
8-9 això... va guanyar Cornellà i 4-5 va guanyar Juneda.
Clar, això és molt poc. Això és pobríssim.
És molt pobre.
Amb aquests números, mantenir la categoria és un poema, no? Pràcticament és impossible.
Calafell, aquest dissabte.
Sí, guanyar. Tan sols val guanyar. Tot el que no sigui guanyar, doncs és anar cap a darrere. Mm-hmm. I si el Pou lo tens tan a prop...
Si tu guanyes a Calafell, sumes 18 punts.
Sí, 18 punts.
Sí, sí, et quedes a 3 del propi Calafell.
I encara tens alguna jornada.
Encara tens alguna opció.
Sí, clar, encara.
Què tal que li dèiem amb el Magí, no?, el divendres, que sembla que la competició et va generant oportunitats. I
sí,
que ell ho deia, no? Hem anat perdent diversos trens, però encara no hem perdut l'últim.
Sí, però clar, és això, que clar, si perds tant trens, l'últim... Clar,
sí, sí, l'últim pot passar tant de pressa que no puguis...
Que no l'agafis, sí, 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 no? I és el que no pot passar.
O que t'equivoquis d'estació.
Exacte, exacte. Jo penso que s'està equivocant molt, no?, els Sitges, d'estacions, però no sé, jo lo veig molt difícil, tant de bo a l'equip, doncs, pugui guanyar aquesta setmana al Calafell i sumi aquests 3 punts que li poden donar confiança en seguir viu, no? Però jo veig que... que és molt complicat.
És un caixa o faixa, sens dubte, aquest partit que jugarà dissabte a la tarda amb el Club Patí Sitges davant el Calafell aquí al pavelló de Pinsvens. Molt bé, fet ja amb el repàs del cap de setmana esportiu, ens espera de 15 moments Laura Pinel, l'encara presidenta del Club Natació Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.